A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ja vam quedar que no és el mateix un manaire que un rebel, i que no és el mateix un rebel que un tossut, però segurament la tossuderia també volta per moltes d'aquestes actituds, més o menys, diríem que tampoc centrades en una època determinada de la nostra vida, sinó que... Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ses tossut tota la vida?
A veure, hi ha un grau de tossuderia que necessitem per inclús per continuar vius, no? És a dir, ser tossuts en continuar vius és important.
D'acord.
És a dir, el que passa és que, clar, podem fer-ho servir en un sentit més laxa, en un sentit més de la competència de la paraula.
D'acord. No? Què és ser tossut?
Bueno, el tossut, diríem, té molt en estima la seva visió, el que ell vol o el que ell creu, i diríem, i té un punt una mica rígid en quant a afluixar o abandonar o a flexibilitzar posicions.
D'acord. Això ho portem incorporat, ho aprenem?
Això veiem, o sigui, una cosa és quan això és un tret de caràcter, que aquí apareix de manera més marcada, i després quan és una característica de determinats moments, de determinades situacions, que serveix per articular-se amb, per exemple, amb la fermesa, amb la determinació.
D'acord.
Que és, però que no és exactament tossuderia.
D'acord, és a dir, una cosa és tenir una actitud que demostri una fermesa en conviccions.
Exacte.
I l'altra és que d'una forma recurrent ens convertim en una paret que retorna totes les pilotes, vaja, sí. sense plantejar massa cosa més.
Sense acceptar o sense incorporar el que ve de l'altre, sense possibilitat d'una cosa més adaptativa o més dúctil. Si això passa, passat determinats extrems, és font de patiment i de conflictes per la persona. Perquè és que, o sigui, la necessitat adaptativa la tenim.
O sigui, anava a dir, no és una condemna, perquè hi ha un munt de virtuts, però estem condemnats a conciliar posicions personals al llarg de la vida amb les de la resta.
Sí, i inclús les pròpies. No? Perquè també tenim que conciliar...
D'acord, vols dir que podem arribar a tenir una convicció personal que topin les nostres limitacions particulars?
Per exemple.
I per tant que ens ho haguem de menjar.
Sí. O exacte, o que per exemple t'hagis de menjar part de la tossuderia, perquè posar-te tossut amb el jefe, amb els temps que corren, no és bona idea. I tu te'n vas dient, no, si les coses són com jo les dic. Però clar, com ell és el jefe. És a dir, però bueno, ja és un punt, el tossut, ni jefes ni res. O sigui, R que R amb la seva cantinela.
D'acord.
A veure, hi ha un moment, també és una forma, per exemple, en el cas dels infants, de imposar-se, no? De dir, aquí estic jo. I hi ha tot una època en què són tossuts de veritat, és a dir, no? Com si poc, és a dir, què veu el nen petit? Que si fa cas del que li diuen els pares o els adults, deixa de fer el que ell voldria o el que ell pensava o com ell pensava, aleshores es quadra. Que no. No, això no. Bueno,
com una tossuderia de supervivència, aquesta.
Sí, d'identitat també.
D'identitat, no? D'acord. Sí. És a dir, en moltes ocasions aquest no faig, no vull, no sé què, amaga.
Que vol, diríem, quedar-se amb lo propi, amb la seva manera de pensar. I de vegades també, sobretot quan són més grans, no va malament deixar-los, que facin la seva experiència. No és el de deixar que fiqui les mans entre el forn, perquè que hi ha moltes situacions relativament innocues que donen molt de marge per experimentar i perquè els nanos se n'adonin de que, a veure, que hi ha coses que
per
es poden
experimentar en el sentit de fes i ja aprendràs tu de l'experiència que visquis.
Exacte.
Sí, sí. Posant, suposo, els pares, els límits que faci falta, com deien, les mans al forn o les mans a l'endoll, no, però hi haurà moltes situacions que permetran que el mateix fill o filla experimenti sensacions pròpies que l'ajudin a aprendre determinades coses.
Sí, i és la millor escola.
I és la millor escola.
És que, si no, sempre et quedarà... Bueno, i, no, i jo per què haig de fer el que diu la mare? Tu paga la mare. És a dir, que està bé que per algunes coses és així, però moltes altres, i a mesura que creixen cada vegada més, necessiten tenir conviccions pròpies.
La setmana passada t'ho plantejàvem, i ens ho plantejàvem, com un repte familiar i gairebé com una... com una batalla entre pares i fills, a veure qui guanyava això. Quan, vaja, quan hi ha una negativa evidentíssima a fer alguna cosa i els pares insisteixen i el fill o la filla insisteix en el contrari i aquí no hi ha manera de que ens en sortim d'aquesta situació i algú ha d'aconseguir, vaja, desbloquejar. I desbloquejar gairebé ho plantejaven com un només es desbloquejarà si un dels dos guanya
o
aquesta
perd.
Partida.
Clar,
i en Roman
clar.
Ens deia que això no...
No són uns termes massa constructius, ni desperten massa estimació, o sigui, i generen molta ràbia. O sigui, no, sobretot si perds, o si entens que perds. O sigui, per un pare entendre que el seu fill està guanyant, home, deu fer bastanta ràbia.
Però la vida ens ensenyarà que perdrem moltes vegades... amb moltes coses, no?
Sí, però el que passa és que aquest perdre no deu ser de l'ordre de la rivalitat o de la competència, sinó la pèrdua d'alguna altra cosa, potser d'algú de l'orgull o de la tossuderia, són un altre tipus de pèrdues. A veure, com l'altre dia s'afanyaven a explicar-li una psiquiatra a un nen que és molt tossut, molt rebel, té molts problemes justament de no adaptar-se, que li és absolutament igual tot el de la resta. I davant dels pares, o sigui, mostrava, i davant de la psiquiatra, bueno, per qui m'entra i per qui em surt? Totalment rebotat. I ella li deia, escolta'm, però tens que pensar que estem tots en el mateix equip. Bueno, doncs és veritat, estem tots en el mateix equip, amb la qual cosa això de guanyar i de perdre no ha de funcionar, no ha de funcionar perquè estem en el mateix equip. Dic, això va bé pels pares, els nens no és un argument que els serveixi per massa. O sigui, si tu li dius que no li compres xutxes, en quin equip estàs? En el contrari, no, si estiguessis en el seu equip, òbviament li compraria les xutxes. Però això és... argumentació infantil, és posició infantil, que és la dels infants.
D'acord,
però
davant
però no
d'aquesta...
pot ser la dels pares.
Ah, exacte, però esclar, davant d'aquesta tossuderia que ens deies tu que en una època molt determinada de la nostra vida ens serveix per marcar, per dir-ho d'alguna manera, per marcar territori, els pares com s'hi poden enfrontar? Des de les raons, difícilment, perquè no s'entendran si és que es fa servir la tossuderia, diguem-ne, amb aquest altre objectiu, no? Doncs com es pot fer, aleshores?
Una de les maneres és no afrontar. No afrontar en el sentit de no posar-se enfront. Si ve el toro quan surt d'allò, no t'hi posis.
De no posar-se al mateix nivell?
No posar-se al mateix nivell, no fer un enfrontament, és a dir...
És a dir, mantenir els nervis...
No, o a veure... justament, la possibilitat de la comprensió passa més pels pares que el que ha de comprendre, el que ha de saber... el que ha de mantenir la posició és el pare o els pares, no? En el sentit de que qualificaran o qualificaran això que està fent el nen o la nena des de la seva funció educativa i vincular. Què passa? O sigui, segurament insistiran...
Una rebequeria és un acte de tossuderia?
Clar, sí, clar, és el que t'anava a dir. L'edat de la tossuderia màxima és la de les rebequeries.
D'acord, ara suposo que convindràs amb nosaltres i en Roman deu convenir amb tants pares que han passat per la consulta que hi ha actes de rebequeria que posen a prova els nervis de qualsevol...
Tant.
I que demanar als pares, diguem-ne, un cert esperit flemàtic davant de determinades situacions és, vaja, és, depèn del moment del dia, depèn de com vinguis de la feina i depèn de moltes coses, demanar gairebé un impossible.
Clar. No, efectivament. efectivament. No es tracta
allò,
de...
Estigues tranquil, no, d'allò, pensa que és això tal, i bueno, mentrestant...
A veure, jo crec que aquest és el problema de tantes pautes i tants consells, que sí, que això li demanes al pare i ja te'ls dirà ell. No serà que no el sàpiga. Mm-hmm. És que és la mateixa qüestió, veus? De què serviria explicar-li a aquest senyor, escolti'm, no, vostè és flemàtic? De res. I amb els nens és el mateix. De què serveix explicar-li?
Que els
de
pares està...
res, perquè tampoc les explicacions serveixen pel que serveixen.
Per tant, en Roman diu això, i un dia el pare engegarà a dir de la criatura, exacte, perquè no podrà més, exacte, i un altre dia es mantindrà un esperit, vaja, un altre,
clar, exactament. I aquí estem en una situació, diríem, bastant normal.
Mal.
És a dir, diríem, inclús seria més d'estranya un pare que davant de rebequeries constants estigués sempre en plan Buda,
sí, sí, en plan home de gel.
O en plan, exactament, britànic, flemàtic.
No? I que no passi res.
Ara, diríem que la resposta no pot ser emmirallada, és a dir, ell fa una rabieta, jo faig una altra, no? Ell, doncs, aleshores l'agredeix.
No pot convertir-se això en una batalla diària.
Efectivament. O que no ha d'haver-hi prou amb que el nano vulgui batalla perquè hi hagi batalla. Perquè és curiós, no? Aquí sí que perden els pares, aquí ja han perdut. O sigui, si el nano vol batalla, els pares li donen batalla... Però ja l'estan donant el que va buscant.
Esclar, no sé si hi ha formes d'abordar això per part dels pares i per part de les mares.
Sí.
I si els nens i les nenes són tan hàbils que també saben on picar, a quina balda més dèbil cal picar per aconseguir...
Segons quines coses. Sí.
I per tant, si apreto la mare amb una rebequeria, potser me'n surto, i si apreto el pare amb una rebequeria, no me'n sortiré, o amb els dos a la vegada no podré, però si els agafo per separat sí que aconseguiré alguna cosa.
I aquí ja estem en un nivell d'una certa adaptació i adequació positiva.
D'acord.
No? Que ja va bé. Si les fa igual davant de tothom, si estem en un punt més primari, més assalvatjat. Quan hi ha una consideració...
Una certa estratègia, vols dir, de
funcionament? Sí, però perquè també és un reconeixement de diferències, i aleshores hi ha una adequació en la manera de manifestar-se en funció del context.
D'acord.
Doncs aquesta és la via. Ha de tirar més per aquí. De saber que si ell o ella entén que amb la mare més i amb el pare menys, bueno, arriba un moment que ni amb el, així com no ho fa amb el pare, tampoc ho haurà de fer amb la mare, ni amb la mestra. No, ni enlloc.
Perquè s'ha de marcar el mateix registre? El pare i la mare han d'obrar de la mateixa manera?
A veure, el que no hi ha són... O sigui, fer la salomònica de partir el nano per la meitat no es pot. Això ja des de Salomó ja ha quedat clar que no funciona. Aleshores, dit això, hi ha qüestions que efectivament s'hauran de... No sé, si pren medicació o no pren medicació no pot ser una mica de cada.
Ah,
és una única posició.
D'acord.
I algunes vegades estaran obligats o condemnats a entendre's, adequar-se, adaptar-se, consensuar, del qual no vol dir que pensin igual, si se li vol dir cedir o concedir també.
És que t'ho pregunto per si això de cedir pot acabar... No sé si erosionant un cert sentit de l'autoritat d'ell o d'ella davant els fills.
Depèn com es plantegi. Ara entrem en això, però
sí.
Després, la manera en què es vincula, tu deies el pare, la mare, amb un fill o amb un altre, les característiques personals d'aquella dona o d'aquell home, hi ha molts components subjectius que fan que hi hagi moltes diferències. I aleshores, que, no sé, que quan vagi al parc amb el pare, es pugi als arbres, i que quan vagi amb la mare no es pugi als arbres, doncs cap problema, perquè no està ni bé ni malament pujar-se als arbres.
D'acord.
És que, diríem, el pare ho troba dient, potser i té una... no s'angoixa i li dona una tranquil·litat al nano o està a prop. I per la mare és una cosa que la neguiteja, que no vol, i s'ha acabat.
Anem per aquí i afegim un parèntesi, i ara tornarem amb això de l'autoritat, però aquesta qüestió de el pare em deixa, la mare no, o la mare em deixa i el pare no, suposo que es troba molt en aquesta època també, no?
Els nanos a part se n'adonen. se n'adonen de, diríem, de les diferències i dels matisos que aporta cada pare.
Però no passa res.
És com inevitable.
És com inevitable.
O sigui, inclús els nanos se n'adonen quan un dels dos calla. I sap que està callant i, que, i a part són capaços de dir-ho.
Sí, i la importància dels silencis.
Clar, com la mare ho diu, tu, escolta'm, doncs pues no, digues tu també. Que a veure, que, i no solen fallar, vull dir que l'encerten. Se n'adonen que hi ha un que... Bueno, però és el que hi ha. És a dir, en situacions que són així, que justament tot forma part d'aquesta qüestió d'adequació. No? Que s'han d'adequar als pares, als moments dels pares, que de moments sí, de moments no. Jo de vegades, l'altre dia escoltava un programa que no sé si era La Lletra Petita, un d'aquests. No, el que va al supermercat, no? Ha d'anar amb la llista feta i no t'has sortit de la llista, t'has sortit de la llista molt malament. Però per què? Escolta'm, si resulta que estan venent poliastres, no sé, tu no tenies apuntat poliastre i canvies hamburguesa per poliastre, quin problema hi ha? És a dir, que i si per la compra no, per la vida, o sigui, tenir el decàleg fet, no, o sigui, el context determina moltes qüestions. Inclús, no sé, aquest pare que deixa pujar els arbres, quan ve el cosí, no es puja els arbres. Oh, però per què? No sé, perquè avui no, perquè hi ha cosí i no es puja els arbres. Però quina... No, ja està. I un altre dia quan ve sol sí i quan ve amb la mare no. És a dir, que hi ha moltes variables i qüestions que de vegades les entendran els nens o no, o no, però
perquè,
bueno,
perquè és difícil entendre tantes variables dins un mateix.
Bueno, diríem, si és per el seu favor, no et preocupis, les entenen
no,
totes,
està clar,
si és quan ve el cosí també puja l'arbre, això ho entès divinament.
Perquè, el problema no, és la restricció,
exactament. Però no és que no s'entengui, és que no es vol. No, si la comprensió la podem tenir, però és que ganes ningú, ni unes.
Tornem allò. Fins a quin punt la condescendència mina l'autoritat?
Just entre la parella.
Sí, o del pare i la mare respecte al fill o la filla.
Com descriuríem la condescendència? Perquè és una paraula...
Canvia-me-la, posa-me
la permissivitat.
La permissivitat, doncs. Va, millor.
Bueno, doncs, perquè el condescendent... Bueno, la permissivitat. Els pares, de vegades, som més permissius en moments que nosaltres i en determinades circumstàncies per les quals els nanos tenen un detector, també, per veure quin... De vegades no, però hi ha moltes vegades que sí. El problema és quan això es cristal·litza, si és una constant. Si és una qüestió de moments, bueno, igual s'haurà d'argumentar mínimament per què es permet, o avui sí per què, per donar-li una mica de coherència al canvi. De vegades hi ha molts elements que porten a la permissivitat, de vegades és el cansament en els pares davant de la insistència dels fills.
Precisament anava per aquí, perquè, clar, molta tossuderia suposo que genera també molta permissivitat, com no vigili una mica el pare o la mare.
És una tentació,
no? És una tentació, no?
Les dues, esclar, de vegades la guerra, o sigui,
cada
la batalla...
Cada dia, home, esclar, haver de cada dia batallar, oi?
Bueno. Per això jo li dic als pares també que la insistència és una forma de entre cometes, mal comportament. Prou. S'ha acabat. No hi ha més. O sigui, com ho tornis a dir, la pagues. Aleshores, ja no només això que estàs demanant, sinó que a més et quedaràs sense pam, el que sigui. Perquè la insistència és una forma de matxacar.
Un pressing, sí.
Sí, exactament, un pressing que ja està...
Un assetjament
sí,
diari.
Ja estem, no en termes de boxa, no?
No, pressing,
sí. Acusament... Doncs no es pot permetre, no? Perquè...
És a dir, es pot dir així, que no es pot permetre,
no es pot
diguem-ne,
permetre.
Un recurs constant.
Exacte. Exacte. Hi ha nanos que demanen a la porta del col·legi a la tarda quan els venen a buscar coses davant de tots els pares. Mare, que em donaràs un euro per no sé què? Perquè com hi ha tots els pares, no serà capaç la mare de dir-li que no.
Que no, i quedarà amb evidència davant de tots els pares.
I tu què et penses? Perquè estiguin aquí tots els pares, jo et diré que sí. Quant t'ha donat jo un euro? Quan? No. Però ho intenten. A veure, i la insistència és una obligació dels fills. O sigui, han d'insistir. Perquè tenen motius,
la frase és atemporal, eh? Qui no llora no mama.
Exactament.
Funciona.
Sí. Funciona.
Però no pots estar plorant perpètuament.
No, aquí està. A veure, jo és una frase que em sembla que s'aplica pels... A mi m'agrada i no m'agrada. És una metàfora. No, perquè l'altra part del tango diu el que no llora no mama i el que no afana és un gil. No? És a dir,
sí,
i el que no roba és tonto.
Exacte. Mm? Bé, tota la lletra de Cambalache és per agafar-la des del principi al final.
Sí,
i això que té 80 anys el tango gairebé.
Exacte.
Però Discepolo. Tota la lletra des d'Enrique Santos Discepolo, que el cantava meravellosament, ara tornaré a fer un parèntesi, Julio Sosa, que no era argentí, que era uruguaià. Però els argentins, molt probablement molts d'ells, que em perdonin els argentins, es van haver de manejar una de les millors versions mai cantades d'aquest tango. Però això, quien no llora no ama i quien no afana és un gil.
Sí.
Per tant, queda claríssim ja el posicionament de l'autor en aquella època.
Exactament.
Quan la picaresca, per dir-ho així, i els espavilats eren els més vistos.
Exacte. I és una forma irònica de crítica
no cal ni dir-ho.
Absolutament.
Demolidora, des de tots els àmbits.
Sí, el que no agafa un sobre...
Exacte. El que no és espavilat és un pobre desgraciat. Vaja, per dir-ho d'alguna manera.
Aleshores...
Tornem a això.
Tornem, perquè el plor no és la manera de demanar. Justament és una manera per no donar davant del plor. No, plorant, no. Hi ha altres formes i altres maneres. Insistint, no. No, o sigui, una, dues, tres, ja em dir-li, escolta'm, és la tercera vegada que m'ho dius, no?
Mm-hmm.
Estem clars de que no hi haurà una quarta, Perquè no és la manera, no és la via. Justament no és una guerra, no és una guerra de guerrilles d'anar fent atacs a cada moment. Perquè és que això el que ha de portar és a nones, o sigui, que és el plural de no.
D'acord. Això no vol dir que un dia no es pugui aconseguir una cosa per insistència.
Exacte. A veure,
però que habitualment la insistència sigui...
El recurs pel qual s'aconsegueixen les coses és pan per avui i hambre per a mañana. És a dir, això introdueix un mecanisme que és, entre cometes, pervers o que no és adequat i que és absolutament agotador. Aleshores, aquest és el problema. No, que si no t'agrada i vols i tens dues tasses, pues no es plan.
D'acord, o sigui que hi ha plors que no són, direm, directament emocionals, sinó que són plors per aconseguir.
I tant.
I tant, eh?
I tant. No, sobretot quan són més petits, hi ha nens que ploren per tot, no? Que ploren molt, que ploren massa, que sempre ho expressen d'aquesta manera, que és una forma de reclam.
És a dir, hi ha un moment en què es pot dir es plora massa.
Sí.
No estem parlant de nadons, perquè ja se sap que ho plou quan acabem
de néixer. També hi ha nadons que ploren massa.
Oh, mare.
Sí, jo. I tant. Pobres pares. Hi ha nadons que ploren massa, és a dir, que fan servir massa el plor.
Però alguna raó deuen tenir.
Aquí està. O sigui, hi ha un punt que sempre hem de tenir en compte, dic, perquè això els fa molta ràbia a molts pares. No? És aquella dita de el teu fill, el teu nadó menja.
Fem una cara d'espantat, perquè és clar, el nadó acaba de néixer.
Sí. Exacte.
Però acaba de néixer. I es pot dir que plorem
A veure, quan...
Però si els pares encara no han fet res, pobres.
A veure, aquí està. Si els pares no han fet res. Hi ha algú que ve de fàbrica. Hi ha algú que ve de fàbrica i és així. I és així. Per això, quan... Això era el que t'anava a dir. Mira, diuen, el teu nadó menja? Diu, sí. El teu nadó dorm? Diu, sí. Doncs tu no saps el que és tenir un fill. Perquè, escolta'm, això t'ha tocat un xollo.
Uh-huh.
A veure...
Té part de veritat, aquesta frase?
Té una part que
té
sí.
Té una part que sí.
Mira, hi ha molts pares que li diuen al segon o al tercer fill, com o al gran, li diuen, tu sí que m'has enganyat, eh? Clar, vens, menges, dorms... Jo pensava,
sí,
tenir
sí,
un fill...
Que hi ha pares que diuen, sí, el primer no. Molt del segon...
Clar, però què pensen els pares? Caram, que bé que ho fem, eh? Ho fem de fàbula. Que també serà veritat. o si més no, no espatllen el que ja ve bé, que ja és molt dir, també. Ara, clar, ve un segon i diuen, però com pot ser això? Però si aquest no ha parat de bramar des que ha nascut, i això, i encara no hem fet res. Bueno, doncs, efectivament, sempre és més complicat abordar una situació en la que el nano plora més que no en la que plora poc.
Està clar.
I això és, aleshores, això posa més a prova els pares, la fermesa dels pares, la capacitat de contenció, la capacitat de frustració dels pares. Perquè un nadó que plora fa mal.
Però esclar, plora per alguna cosa?
Plora per alguna cosa que de vegades costa de saber quina és. I de vegades, bueno, potser és que necessita plorar, eh? Potser és que necessita plorar.
Perquè és que els pares diuen, pensava que l'han de néixer.
Sí.
De què pot plorar tant una criatura? Qui ho sap?
Qui ho sap, exacte.
És aquesta la resposta, eh? Qui ho sap?
Sí, sí, en principi, a veure, diríem, si està
atès, si tot ha anat, si tot ha anat com ha d'anar.
I tampoc plorarà tant, eh? L'assumpte és que, per exemple, això pot condicionar els ritmes de son...
Això ja no cal ni dir-ho, que trasbalsa tot.
La relació amb el pit i amb la mare, hi ha una tendència a alguna més, perquè, clar, justament la qüestió és que li manca. Si plora és que li manca alguna cosa. I, bueno, la qüestió és com... I això val per altres, no? Paradigma per altres situacions amb els nanos, no? Que de vegades, malgrat i donar, toca acompanyar-los en la seva frustració o en aquesta mancança que s'hi senten, no, que tenen. Igual per nadó, igual per quan són més grans.
Ens hi ficarem la setmana que ve. Sí, però que falta alguna cosa si plora? Que fa? O potser no falta, però hi ha coses que no es poden explicar.
O potser és una expressió d'afecte o de... Això sí, hi ha coses que no,
que no
són fàcils,
explicar,
que no són fàcils d'explicar. No, no tot ho expliquem, ni de nosaltres mateixos.
No, per això dic. Que en 15 dies, escolta, més que el nen plora.
No, però després el que veiem és que modificant algunes de les... De vegades pot plorar perquè l'angoixa, per exemple, la té la mare o la tenen els pares.
D'acord. Allò que deies que som com una esponja, vaja.
Sí. Sí, aleshores plora com a reflexa de l'angoixa que sent en els pares.
A mi que em venia una certa sensació quan comentàvem això de la lluita de la tossuderia, que hi ha pares i mares que amb poques paraules en tenen prou per calmar qualsevol. I n'hi ha d'altres que amb un munt de paraules no hi ha manera que calmin a ningú.
Però fixa't, no és qualsevol. És el seu fill. I de vegades és amb el gran, però no és amb el mitjà, amb el petit sí... Hi ha variacions.
Empaties que no s'expliquen tampoc, eh?
Exactament, hi ha connexions.
Hi ha connexions que no s'expliquen.
Hi ha nens que necessiten plorar més. Hi ha persones que ploren més que d'altres.
És cert.
I, per exemple, hi ha senyores que s'enfaden molt amb els marits, perquè venen a la consola i diuen, però vols deixar plorar tranquil·la? Que jo no vull cap consol, vull plorar. Però estàs malament. Estic trist, estic malament i vull plorar, i és l'únic que vull. I li va bé plorar. Perquè s'hi sent i és la manera en què això aflora d'alguna forma, es descarrega, bueno, ja està.
Doncs veurem si aquest plorar és símptoma que manca alguna cosa, o potser no manca res, i que ve, vaja, que ve de dins. 10:47, el divendres que ve hi tornem. Roman, gràcies.
Fins divendres.
Des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barraveig, número 16. Nou temps de família, el divendres de la setmana que ve.